Marșa rămân al boc dibușan, un trastă marchet ple de pa.
Des de l'Agència Catalana de Turisme ens arriba una informació que té a veure amb la xarxa de municipis ingredients. 11 municipis de la costa catalana que han decidit unir-se per potenciar un dels seus atractius. Hauríem de començar fent referència a finals, la primera meitat del segle XIX. Llavors hi havia un col·lectiu de persones que van decidir emigrar a Cuba buscant fortuna, anaven a fer les Amèriques, se'ls anomenava indians o americans. Molts d'ells tornaven a casa, passats els anys, alguns molt rics i d'altres, evidentment, no tant. Els que podien es feien grans mansions que, en la mida del possible, els recordés els paisatges cubans, arcades, jardins interiors, gairebé sempre presidits per una o diverses palmeres, pintures i frescos amb paisatges d'ultramar. Des de fa uns anys a Catalunya s'ha volgut posar en valor el patrimoni que van deixar els indians o els americans en alguns municipis catalans, i amb aquest objectiu es va crear la xarxa de municipis indians, on actualment hi ha 11 municipis de la costa catalana que treballen junts per mostrar el seu patrimoni i organitzar algunes activitats o alguns productes turístics relacionats justament amb la figura dels americans. La gerent de la xarxa de municipis indians és la Sílvia Grau i la tenim a l'altra banda del telèfon per parlar-nos d'aquesta iniciativa. Sílvia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, els indians o els americans, perquè això va a persones, depèn on els diuen els indians i depèn on els diuen els americans.
Correcte.
Eren aquells aventurers que a la primera meitat del segle XIX marxen cap a Cuba, marxen a fer fortuna i, de fet, se'ls denomina així, de fet, quan tornen, no?
Efectivament. Eren gent, doncs, que tenien unes necessitats, que volien una vida millor, coincidia amb unes èpoques de crisi, concretament a Begú, la crisi del corall, després també va haver-hi la filoxera que va arribar pel sud de França, i bueno, en definitiva eren gent doncs, emprenedora, que tenien doncs, ganes, el català doncs, ve molt definit per aquesta figura de comerciant, gent doncs, que no només anaven a treballar per un altre, sinó que muntaven els seus negocis, els ultramarinos, botigues forns a pa, altre tipus de botigues, doncs, que vestien a la població local, en aquest cas sobretot Cuba, Puerto Rico, Argentina o Brasil. I bueno, doncs quan tornaven, ja que havien marxat, com aquell que diu una mà al davant i l'altra darrere, eren les ganes doncs, de demostrar que aquest sacrifici de deixar la família i el seu poble doncs, havia valgut la pena.
Molts d'ells tornaven molt rics, hi ha exemples claríssims de catalans que a Cuba van fundar grans empreses que avui encara continuen funcionant, no?
Sí, tenim grans marques comercials, com poden ser la famosa marca del Ron Bacardí. Uh-huh. Tenim també els Partagàs, tenim també els Montferran, que tenen cara, són de família de Blanes. I sí, la veritat és que grans marques consolidades a dia d'avui doncs, venen d'aquesta època.
Però tots volien tornar en definitiva a casa, o gairebé tots volien tornar a casa, volien tornar, si tenien dinerets, doncs amb els seus dinerets que havien guanyat, havien fet fortuna, però en el cas de que no els tinguessin també tornaven perquè trobaven a faltar casa seva.
Correcte, sempre hi ha hagut un sentiment molt de nostàlgia, aquella època no és com la d'avui, que tenim internet, tenim altres mitjans doncs, per poder-nos veure i parlar cada dia. Les havaneres és un resultat d'aquesta doncs, nostàlgia que anaven al port a despedir, els viatges eren molt llargs i normalment marxaven jovenets entre 14, 16, 18, 20 anys i amb 30 i llargs, doncs, sempre el seu objectiu, sempre la seva meta no era quedar-se allà sinó tornar a casa. La meta també era enriquir-se, no va ser per tothom, els grans noms doncs, que surten avui són gent que els ha anat molt bé i va haver-hi altra gent doncs, que va tornar amb la mateixa situació amb la que havien marxat o amb una mica més de diners, però no necessàriament amassant grans fortunes com alguns dels que hem comentat.
De tota manera, aquells que van tornar amb diners acostumaven a construir-se grans cases, cases que tenien més aviat l'arquitectura colonial que no pas la de Catalunya, però que en definitiva sí que eren una mica una ostentació no?, que demostrava el que havien fet a les Amèriques.
Correcte. Tenien una... No podem parlar d'una arquitectura, nosaltres quan parlem d'una casa indiana parlem perquè el patrimoni, els diners amb els quals s'ha fet, ve d'Amèrica.
Clar.
No necessàriament ha de ser, perquè tenim algunes cases de tipus modernista, diferents tipus, però sí, els agradava ostentar, feien la casa de vida, després la casa de mort, veureu com a la casa de Lloret de Mar, ells marxen en uns cementiris amb uns panteons impressionants, i sobretot jo també vull fer incidència que a part d'aquest ego personal, doncs també volien revertir a la societat doncs, allò que ells havien tingut l'oportunitat, i a través de casinos, que eren llocs de trobada pel poble, asils per tercera edat, escoles, en el cas de Sant Pere de Ribes, portar l'aigua al poble. Jo penso que va ser un impacte no només econòmic a nivell personal, sinó a nivell social, a nivell cultural també, no? Aquesta tradició de la copa que feia el puro, la sobretaula, ve més de Cuba que no pas d'aquí, i que, bueno, que va intentar, no sé, en el cas de Mataró o Vilanova, la Geltrú, van finançar el tren, van entendre que aquest país, la seva indústria, no avançaria si no milloraven les condicions de comunicació, no? Vull dir que va haver-hi un impacte més enllà de lo personal, també, a nivell social.
I del patrimoni tangible, del que de fet ens ha quedat, perquè clar, el ferrocarril ara es fa difícil rememorar-ho, no? Qui va pagar el ferrocarril, però del que és tangible, els municipis que formen part de la xarxa de municipis d'indians, doncs justament el que volen fer és potenciar aquest patrimoni i potenciar la cultura que d'alguna manera també van incloure, van posar a casa
nostra.
Volem
nosaltres, a través de productes de turisme cultural, donar a conèixer aquest moment històric de casa nostra. Volem complementar l'oferta que tenen molts d'aquests municipis que formen part de la xarxa, i tant, lo tangible seria sobretot la part arquitectònica, lo intangible serien les costums, les tradicions, la música, i ens interessaria d'alguna manera doncs poder explicar, en el cas de Begú, Lloret, Torredembarra, fan fires, la més consolidada és la de Begú, que aquest any celebra la 10a edició, i intentar doncs que la gent, a través d'una cosa lúdica o cultural, doncs entenguin aquest moment històric que va ser tan important per casa nostra. També cadascun dels municipis tot té diferents rutes que t'expliquen doncs quins són els personatges més rellevants, quins són els llocs. El problema que tenim és que no hi ha edificis visitables perquè la majoria d'ells són privats. Només en aquest moment, doncs, en el marc de la fira de Begú, es visita la casa de Pere Roger.
De fet, en aquesta fira, que trobem amb aquestes fires dels indians?
Trobem una fira més enllà que una fira comercial, com tantes d'altres que tenim. S'intenta personalitzar, s'intenta doncs el tema aquest del barret panameño, doncs, que dona molta alegria, el mojito dona molta alegria. Jo penso que un dels grans èxits en aquest cas de Begú és el fet de que la gent es vesteix de blanc, viu molt més la festa. Penso que el tema de la indumentària és important, i sobretot moltes activitats culturals. Fan molts maridatges, fan tastets, intenten explicar doncs el tema que si el cacau ve d'Amèrica, el tema de la el convertit en xocolata, la producció de rons. O sigui, intentar explicar no només el resultat final, sinó el procés com s'ha dut a terme, i sobretot moltes xerrades culturals per explicar doncs les diferents parts d'aquesta història.
Cuba va ser fonamentalment el lloc on van emigrar més catalans.
Sobretot,
però no l'únic lloc, de fet.
No. Tenim el cas de la família Bassa Roques, de Palafrugell, que van emigrar a l'Argentina, i gràcies doncs també a una col·laboració a través de l'arxiu municipal doncs s'ha recuperat molta documentació, cartes de la família, han vingut els descendents d'aquesta família, qual cosa doncs els omple d'orgull això. En el cas de Lloret de Mar tenim la família Gelats, no sé si Gelats que era banquer, i que bueno, encara un descendent va venir l'any passat en el marc de la fira. I bueno, s'ha intentat doncs recuperar una mica també el lligam, sobretot aquesta història oral encara, que no està registrada, els arxius han fet una feina molt important, i s'intenta doncs d'alguna manera plasmar la realitat més real possible, d'una forma el més real possible. Tenim com a destinacions Mèxic, Argentina, Puerto Rico i Cuba molt, doncs, sobretot perquè els municipis que formen part de la xarxa hi ha molta vinculació amb Cuba.
Bé, Sílvia, jo no sé si en el temps que fa que funciona la xarxa de municipis indians vosaltres heu fet una valoració, si penseu que és un producte que realment ha tingut molta acceptació pels propis catalans, que tenen curiositat per descobrir-ho, i també pels turistes que visiten Catalunya, està clar.
Considerem que és un producte de molt interès, considerem el mateix temps jo a nivell personal que és un producte molt desconegut, perquè jo no soc de... O sigui, si ets de mar, d'alguna manera tothom coneix algú que el seu avi va anar a Cuba, jo personalment no, però sí que és una cosa que, o sigui, està molt més a mar. Penso que, a veure, en el cas de l'interior tenim un lot amb el senyor Malagrida, que era un indià que es va fer famós a través dels famosos cigarrets París, molt més perfilats i què tal. Tenim casos d'interior. Crec que hi ha molta feina a fer. Com que és un projecte que comença de zero, costa bastant, és un moment en què els ajuntaments els hi costa apostar per un nova, perquè és desconegut, doncs perquè hi ha un cert risc. Ara mateix, aquesta setmana que ve, es firma un conveni i constitueixen, a partir, que s'han inspirat en la nostra xarxa, una xarxa de cases indianes del nord d'Espanya, tant de Cantàbria com d'Astúries, i la pretensió d'aquesta gent és inclús fer-la de Catalunya fins a Galícia, perquè realment tenim un llegat superimportant i que ens donaria molta més visibilitat. Els turistes, quan venen, els expliquem la història, al·lucinen. Vull dir, és una cosa que potser hi ha un turista que fa 20 anys que ve a Catalunya i que ningú li ha parlat dels indians, amb la qual cosa és encara avui en dia un producte relativament nou en què sorprèn a molta gent. Amb la qual cosa jo penso que té molt de potencial, té molt de futur. El fet, doncs, que hi hagi certa gent que se senti vinculada, jo penso que és un projecte que té sentit ara, d'aquí 50 anys, desgraciadament, hi haurà molt menys lligam perquè hi ha menys testimonis vius, i crec que, o sigui, en nombres, podem dir, no es pot considerar un èxit brutal, però sí que, com a mínim, en contingut, si en complementar l'oferta, doncs sí que considerem que és una cosa molt ben acceptada i que ens agradaria tenir molts més recursos per poder seguir treballant molt més fort, no?
De fet, aquests 11 municipis que estan inclosos en la xarxa, sí. Podríem dir que són la totalitat dels municipis que tenen una representació? Suposo que no, clar, hi ha molts més, no?
Tenim la sort que tenim identificats 50 municipis. El que passa que després està una mica, com que els socis són ajuntaments, està una mica, doncs, amb l'interès que tingui aquell ajuntament, quines són la seva planificació estratègica, com enfoquen el sector turístic. Com que inicialment ens ha costat molt, s'ha fet un inventari i costa molt que la gent s'identifiqui amb això, o sigui, Palafrugell, que ha fet una ruta molt xula, que ha posat en valor una casa, que té un centre d'interpretació, quan es va anar, que es volia constituir la xarxa, es va anar a veure la gent de Palafrugell, la primera resposta és, nosaltres, americanos, no. I quan han començat a rascar, han trobat un primer de cosa, tenen la sort que tenen un arxiu que funciona molt bé i que han pogut fer moltíssima feina i avançar molt ràpid.
Molt bé, doncs, Sílvia, ens ha agradat molt parlar amb tu per descobrir com funciona aquesta xarxa de municipis indians, una possibilitat de descobrir com els nostres avantpassats doncs, van emigrar cap a Cuba i cap a altres...
Sobretot els temps que corren, doncs, que fa tanta falta, no?, aquest esperit emprenedor i aquestes ganes clar, de sortir de la situació.
Clar, és un moment que en aquest aspecte podríem catalogar-lo com a similar, no?, en el temps. El que passa és que ara no sabem si ara les Amèriques són tan fàcils de fer o no, però en quant
el context és diferent, però bueno, la situació també és una manera de dir, bueno, ja en la seva època tenien les seves batalles, les seves crisis econòmiques i tal, i és una més que ens toca viure i l'hem de superar perquè sí o sí.
En qualsevol cas, és una molt bona iniciativa per mirar una mica enrere i descobrir com es movien aquests avantpassats nostres, els americans i els indians, que van deixar també una part important del seu patrimoni a Catalunya. Sílvia Grau, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Fins una altra. Adéu. Milers de secrets trobaràs.
Carme Ayala, Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.